Info Migdia. Edita i presenta Marc Castro.
Bona tarda, és dimarts 15 de febrer de 2022 i és notícia que l'entorn de l'ermita de Sant Medir tornarà a ser l'epicentre de la celebració de la festivitat del Copatró de Sant Cugat el 3 de març. La ciutat torna a celebrar la diada després que l'any passat no es pogués a causa de les restriccions per la pandèmia amb el tradicional aplec al Camp del Miracle. Enguany, l'entitat banderera serà la Unió Sant Cugatenca, una associació amb més de 100 anys d'existència i que sempre ha estat compromesa amb la ciutat i amb els valors de la cultura popular catalana. Amb el retorn de l'aplec també torna el seguici, les activitats de cultura popular, l'ofici religiós i el concert a l'església del monestir. A motiu d'aquesta festivitat, el Museu del Monestir acollirà l'exposició Sant Medir, Identitat i Tradició, organitzada per l'Ajuntament. La mostra, un recull de material provinent de la col·lecció de Joaquim Villaronga, antic membre de la Penya Regalèssia, es podrà veure entre aquest dimarts i el 6 de març. S'hi podran veure també recopilacions de goig, el sant i reproduccions de pintures i dibuixos de l'ermita, així com altres objectes i curiositats. La inauguració oficial té lloc aquest mateix dimecres a les 6 de la tarda. Una altra de les novetats d'enguany és el vermut musical i tals de productes de Collserola, que acollirà el pati de la Unió Sant Cugatenca i actuarà el grup Anxovetes, i s'hi podran tastar vins i oli de la serra de les cooperatives L'Ortiga i L'Olivera. Aquesta activitat tindrà lloc el dissabte 5 de març de 12 del migdia a 2 de la tarda. També és notícia avui que els patinets elèctrics i les bicicletes ja no poden anar per les voreres. Aquest mateix dilluns ha entrat en vigor una nova ordenança que en regula la mobilitat, així com la dels vehicles de mobilitat personal i altres gent sense motor, com podrien ser els patinets. Ens ho explica de tot plegat la Maria Bragús.
Doncs bicicletes i patinets elèctrics han de circular per la calçada i els carrils bici igualment poden anar per carrers vianitzats quan no estiguin massificats i es pugui respectar una distància prudencial. Durant el primer matí, amb la mesura vigent, molts ciutadans de Sant Cugat n'estaven al cas. És el cas d'Ani Antasanova, que va a la feina en bicicleta o en patinet i es queixa del fet que la normativa li farà perdre temps. L'escoltem.
Lo sabía desde antes que había una normativa y a veces algún policía me ha dicho algo, pero he seguido yendo por la acera. Pero ahora ya que sea muy obligatoria y yo no lo sabía que empezaba desde hoy. Deberían de dejarte ir por la acera a una velocidad moderada, pues tengo que ir por la carretera, tendré que hacer mucha más vuelta y para eso voy andando.
Joan també és ciclista i assegura que n'era conscient de la nova normativa. Diu que sempre que veu que hi ha gent a la vorera va per la carretera.
I sobretot anar amb cuidado, perquè si veus que hi ha molts vianants portant nens i demés que es poden escapar, tu no pots anar per un carril, encara que sigui un carril bici, a tota pastilla, has d'anar amb cuidado. Em sembla que la velocitat és 10 per hora, o 20, com a molt, ¿vale? No pots anar a 30 o 40, perquè hi ha bicicletes elèctriques que van molt ràpides, o gent que està molt en forma que va molt ràpid.
D'això es queixa justament Maria Teresa Tarón, que com a vianant assenyala que aquest tipus de vehicles la molesten i que no creu que la nova ordenança faci canviar el seu comportament.
Els patinets i les bicicletes, el primer que crec que haurien de fer és aprendre el codi de circulació, perquè tant és que vagin per la carretera com que tinguin la seva via, ells van per donde les da la gana, i vull dir, tant t'ataquen per darrere com t'esquiven per davant. No fan el cedeix al pas, vull dir, per mi són una complicació.
L'incompliment de la normativa pot suposar multes d'entre 100 i 1.000 euros. També està prohibit circular amb auriculars o fent servir el mòbil. I l'assegurança no és obligatòria, però sí que recomana tenir-ne una.
Gràcies, Maria. Canviem de qüestió per parlar de l'MD de Valldoreix, que vol que la Masia de Can Montmany i el castell de Canals s'incloguin al circuit de sortides culturals de les escoles públiques de Sant Cugat. Aquesta voluntat es posarà de manifest aquest mateix dijous a la Junta de Veïns de Febrer amb una moció del PSC, de Junts per Valldoreix, la CUP i Esquerra. La sessió ordinària arrenca a les 6 de la tarda, de manera presencial a la Casa de la Vila, i també es podrà seguir a través de Cugat Media i del canal de YouTube de l'MD. A banda, també es debatran mocions de Junts per demanar una modificació del PGM a l'Ajuntament a l'àmbit de Mas Fuster, una altra de la CUP contra la reforma laboral i una d'Esquerra perquè la festa major de la vila sigui més participativa.
Info Migdia. La informació local des de primera hora.
La xerrada en educació a les famílies sempre hi són ha donat el tret de sortida aquest mateix dilluns al cicle Enraonar, programes de pensament que té l'educació com a eix central. La ponència ha anat a càrrec de la vicedegana de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sílvia Blanc, i és la primera de 7 conferències que tindran lloc fins a l'abril i que posaran sobre la taula diferents aspectes de l'educació. Ho Ho ha seguit Sergio Morales.
La vicedegana de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB, Sílvia Blanc, considera que el paper de les famílies en l'ensenyament dels infants és clau. La doctora en psicologia apunta que es dona per fet que la família sempre hi és, però adverteix que encara hi ha feina a fer per integrar més, des de les institucions, aquesta part de la vida de l'alumnat. Tot plegat són idees que ha compartit el cicle Enraonar, centrat en aquesta edició, en l'ensenyament, i que s'ha posat en marxa aquest dilluns amb una xerrada a la sala Clavé de la Unió Sant Cugatenca. Sentim Sílvia Blanc.
Falta temps per dedicar-li a cada família, per totes les ràtios que hi ha de totes les famílies que té un tutor, una tutora, un mestre, un professor d'acompanyar, i per tant encara ens queda camí. Però almenys la base està acordada, no? Que és important, que sabem que l'èxit educatiu, no? Favoreix quan la família i l'escola van plegades a la mà, i per tant doncs cap aquí hem d'anar.
La d'aquest dilluns ha estat la primera de 7 xerrades que acollirà la Unió dins del cicle organitzat per l'Ajuntament. La tinenta d'Alcaldia de Cultura, Esther Madrona, ha posat en valor l'existència d'un espai de debat com aquest que afavoreixi la reflexió sobre l'educació.
Quina és aquella educació que rebem? Quina és aquella educació pels que sou pares, doneu als vostres fills? Quina és aquella educació pels que encara que no som ni pares ni mares, que pensem que voldríem que els nostres fills tinguessin? El valor de l'escola, el valor de les famílies, com bé parlarem avui, el valor de l'educació en el llibre.
La ponència es pot veure íntegra des d'aquest dimarts al web de Cugat Media.
Gràcies, Sergio. I, de fet, posar el plaer al centre és imprescindible si volem promoure la sexualitat saludable. Així de clau ha exposat el director de SIDA Estudi, David Aparicio, durant la xerrada virtual que Escoles Coeducatives també ha organitzat aquest mateix dilluns, coincidint precisament amb el Dia Europeu de la Salut Sexual. Una xerrada titulada La sexualitat travessa les nostres vides, eines per treballar l'educació sexual a la infància des de l'àmbit familiar, i creada sota la convicció que el dret a l'educació sexual s'ha de garantir i que, a més, l'educació sexual feminista és una eina més de transformació sexual, segons ha explicat el mateix Paricio. L'escoltem.
No podem no educar en temes d'educació sexual, perquè simplement estem compartint les nostres vides amb els nostres fills i les nostres filles. És a dir, tinguem present que som el primer recurs i que constantment estem transmetent missatges als nostres fills i a les nostres filles.
Després de matisar que des de la seva organització prefereixen parlar de sexualitats en tant que la sexualitat, diu, és una experiència diferent per a cada persona, Paricio ha posat el focus en la importància del plaer, la vivència i el coneixement del propi cos. Considera que aquest ha de ser el punt de partida a l'hora de parlar de sexualitats amb els infants i adolescents. I encara sobre infància, expliquem avui que bombers, policies i futbolistes són les professions somiades de bona part dels nens i nenes d'aquí Sant Cugat. Cugat Media ha elaborat un llistat de professions a partir dels resultats d'una enquesta que han respost més d'un centenar de pares i mares de la ciutat. Un llistat on no hi apareixen ni youtubers, ni tiktokers, ni gamers, ni tampoc professions relacionades amb l'artesania, l'administració, la indústria o el manteniment. L'artística és, sens dubte, la branca més sol·licitada, dins de la qual s'hi engloben les professions de cantant, actor, pintor, ballarí o escriptor. Les activitats físiques i esportives també han obtingut uns bons resultats amb futbolistes al capdamunt de la llista, però amb la presència també d'entrenadors i esportistes especialitzats en altres esports. En Jan Ferrer és un dels que vol ser futbolista i té clar que és un objectiu difícil. Escoltem.
Jo crec que futbolista perquè ja estic en un equip, costa molt, llavors m'hauré d'entrenar molt. També hauria de presentar-me en un equip i el que voldria seria el Barça. El meu tiet juga al Parets.
Al llistat també hi ha una forta presència de mestres, metges, psicòlegs, veterinaris i cuidadors d'animals. També hi apareix sovint l'opció de cuiner. La iniciativa per fer la cobertura de la pista esportiva de Manjaner es troba encallada des de fa temps perquè l'Agència Catalana de l'Aigua ha denegat fer-hi qualsevol intervenció. Aquest organisme és l'encarregat de donar el vistiplau, ja que aquest equipament es troba a prop d'una riera. Tot plegat ho ha recordat l'alcaldessa Mireia Ingla al programa Línia Directa, fet des de Mirasol, en resposta al veí de Manjaner, Josep Martí. Tot i això, Ingla ha assegurat que l'Ajuntament està en converses per trobar la manera de fer la cobertura garantint els requisits, això sí, de l'ACA. Canviem de qüestió. Els castellers de Sant Cugat tindran local nou. Els gausacs han aconseguit els 80.000 euros provinent de 85 cabals diferents que els permet sol·licitar el préstec que necessitaven per iniciar la reforma de la nova seu de la colla ubicada al carrer de Sant Bonaventura 17. Durant aquestes últimes 3 setmanes, els camises verdes han realitzat una campanya a través de les seves xarxes socials per recollir avals, tant econòmics com socials, perquè la cooperativa de serveis financers ètics i solidaris, COP57, els hi concedís el préstec. Ara inicien una reforma del local que s'allargarà fins al juny, com ha avançat el cap de la campanya i tresorer dels gausacs, Maurici Peralta.
Ja han començat les obres de reforma i que duraran aproximadament fins al mes de juny, i l'objectiu de la colla és que amb la festa major de Sant Cugat del 2022, aquest any, doncs puguem fer la inauguració oficial del nou local social, que estarà ubicat en el carrer Sant Bonaventura número 17.
De moment, aquesta setmana acabaran de formalitzar el préstec amb a COP57, que els hi entregarà aquests diners finançats a 10 anys vista, i que la colla s'encarregarà de retornar progressivament fins al 2032.
Info migdia. La informació local des de primera hora.
La comissió Pi d'en Xandri més 25 ha obert aquest mateix dimarts la tercera edició del Premi Torre Negra en Defensa del Medi Ambient. Es tracta d'un reconeixement que posa en valor iniciatives individuals i col·lectives que promoguin la defensa del medi ambient, la seva conservació o millora i la implicació de la societat en la superació de la situació d'emergència planetària. Les candidatures es poden presentar fins al 10 de març enviant un correu electrònic a cmsc@cmsc.cat, adjuntant un formulari que trobaran a la notícia publicada a www.cugat.cat. Aquest reconeixement va ser impulsat inicialment pel Club Muntanyenc Sant Cugat i està promogut ara per la Comissió Pi d'en Xandri més 25, amb la participació de Polen Edicions, el Cugatenc i Fridays for Future. El jurat és independent de les candidatures i es constituirà uns dies abans del repartiment del premi, que es lliurarà el 18 de març. L'any passat va endur-se el guardó a la plataforma Reconvertim el Camp de Golf, amb una menció especial a títol pòstum de l'economista i activista Arcadi Oliveres. El 2020, el jurat va reconèixer la feina del col·lectiu Fridays for Future. I abans dels esports, un breu per explicar-los que el segon premi de la Loteria Nacional del sorteig d'aquest dilluns s'ha venut aquí a Sant Cugat. Es tracta del número 5.435 i s'ha venut a l'administració de Sant Cugat Centre Comercial. El premi està dotat amb 25.015 euros al dècim. Aquesta administració ja va repartir part del segon premi del sorteig de Reis. I de la plana esportiva, avui dimarts 15 de febrer de 2022, destaquem que l'equip femení del Patí Hoquei Club Sant Cugat ha iniciat amb bon peu la segona volta de l'Hoquei Lliga. Les santcugatenques s'han imposat 0-6 a la pista del Girona. L'equip de Beto Borregan prepara el maig davant l'Igualada d'aquest dissabte a les 8 del vespre al PAP 2 de la Rambla del Celler. Poden consultar tots els resultats de la jornada a Cugat Media, www.cugat.cat. I també és notícia que el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat rep dimecres, demà, a 2:15 de la nit, el Granollers B, en maig recuperat de la jornada 16 del grup D de la primera estatal. Els santcugatencs sisens i amb dos partits menys estan a 4 punts dels granollerins segons i en promoció d'ascens a divisió de plata. Els de Dani Ariño ja van guanyar en el partit de la primera volta al conjunt del Vallès Oriental. Dues setmanes decisives, doncs, per a l'handbol Sant Cugat, que afronta, com dèiem, una marató de partits en 15 dies. Dimecres rebran el Granollers B, com dèiem, dissabte vinent a la pista del Terrassa, dimecres 23 de febrer jugaran a Poble Nou i dissabte 26 reben el Sant Martí Adrianenc. Els dos primers classificats de grup juguen també la promoció d'ascens a divisió de plata. I tanquem amb una trista notícia, perquè l'exdirector esportiu de la Unió Ciclista Sant Cugat, Jesús Cebrián, ha mort als 87 anys. Cebrián va ser un dels impulsors de l'entitat des del 1972 fins al 1975. Posteriorment va ser seleccionador infantil i amateur a la Federació Catalana de Ciclisme i vicepresident de l'ENS Federatiu. Cebrián també va rebre la medalla d'honor per part de la Federació pels més de 25 anys de col·laboració amb la Volta Ciclista a Catalunya. També va ser director tècnic a diferents clubs com el ciclista Cornellà, el Club Ciclista Rubí, el Rest Barna, l'Hospitalet, el Kelme Amateurs, la Penya Ciclista Urbera i el Club Ciclista Montcada, els anys 2004 al 2009. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 15 de febrer de 2022. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció i que passin una molt bona tarda.
Info Migdia, serveis informatius de Cugat Mèdia.